Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. El funeral del Papa Francesc, que es farà dissabte a la plaça de Sant Pere del Vaticà, un acte que es preveu multitudinari, ja que aquesta plaça té capacitat per a 300.000 persones. Demà s'obrirà la capella ardent del Pontífex. Enviada especial a Roma, Mònica Mas.
Bona tarda. Demà a les 9 del matí comença el trasllat del fèretre del Papa Francesc des de la seva residència privada de Santa Marta a poca distància de la Basílica de Sant Pere, on quedarà exposat perquè tots els fidels li puguin dir adéu. Serà un trasllat que es farà pels carrers adjacents al Vaticà i de manera pública. Mentrestant, aquesta tarda, treballadors del Vaticà i membres de la Cúria s'acosten fins a Santa Marta per acomiadar-se del pontífex. I a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des de primera hora, molts fidels i turistes s'han acostat a la plaça per resar pel Papa o visitar la Basílica Vaticana. Aquesta turista mexicana ha lamentat la mort de Francesc i ha destacat el paper que va donar a les dones dins de l'Església.
Me gustó todos los cambios que propuso, el respeto, la igualdad, la inclusión de las mujeres.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Ciutat del Vaticà.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El Senat, Esquerra i Junts han retret al govern espanyol que Catalunya sigui a la cua de les inversions de l'Estat, com demostren les dades d'execució pressupostària del primer semestre del 2024. Esquerra Republicana demana la compareixença de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per donar explicacions. Madrid, David Melgarejo, bona tarda.
Bona tarda. Sense la ministra Montero a la sessió de control al Senat, els retrets de les forces independentistes catalanes han estat per al ministre de Transports, Òscar Puente. Ha arrencat Sara Bailac, la portaveu dels republicans a la Cambra Alta, i ha seguit Eduard Pujol per Junts.
Digan lo que digan, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Transportes, el Estado no cumple con Cataluña.
¿Conoce el teorema de Puente? El teorema de Puente. España invierte, dice usted, como nunca en Cataluña, pero el desastre es el de siempre.
Yo le digo que el gobierno de España no toma ninguna decisión deliberada de no ejecutar ninguna partida presupuestada en Cataluña. Habrá razones, en algunos casos, que tienen que ver con la dinámica de las obras, razones incluso de carácter climatológico, las que sean, pero no son decisiones políticas.
David Melgarejo, Cataluña, Radio Madrid.
Més de 100 rectors d'universitats i institucions acadèmiques dels Estats Units han publicat un comunicat conjunt contra els atacs de l'administració Trump a la independència educativa i per donar suport a Harvard, tot després que aquesta universitat de Massachusetts hagi denunciat als tribunals la decisió de retallar-los més de 2.300 milions de dòlars en finançament per a investigació. El comunicat conjunt el signen rectors d'algunes de les universitats amb més prestigi del país, com Princeton o Brown. En el text es mostren disposats a fer reformes constructives en l'educació, però no a acceptar interferències del govern en la vida dels que estudien i viuen al campus. Harvard s'ha negat fins ara a acceptar les pressions del govern Trump perquè modifiqui alguns dels seus criteris d'admissió d'alumnes i també en la selecció de professors.
Les fonts ornamentals de Barcelona comencen avui a recuperar la normalitat després de 2 anys i mig tancades per sequera. La primera que s'ha posat en marxa ha estat la cascada del Parc de la Ciutadella, però al llarg del dia d'avui també tornen a arrencar fonts tan emblemàtiques com les de la plaça Catalunya. Per posar-ho tot en marxa, ha calgut revisar mecanismes, comprovar que no hi ha fuites i reomplir les canonades. El director d'operacions de Barcelona Cicle de l'Aigua, Gustavo Ramon, diu que les estan trobant força bé.
De moment, les fonts que estem posant en marxa, els sistemes estan funcionant correctament, amb un petit ajust, i ens hem trobat algun fuita menor i alguna reparació menor que de moment hem pogut anar solventant i posant en marxa les fonts.
I encara un apunt sobre la mort del Papa, perquè centenars de persones continuen desfilant per la catedral de la ciutat de Barcelona per signar el llibre de condol instal·lat amb motiu de la mort del Papa Francesc. La majoria de fidels destaquen del pontífex el seu esperit integrador. Barcelona, Ferran Guerrero, Lleida Clemente.
Bona tarda. Últimes visites a la capella de Santa Llúcia per expressar el condol per la mort del Papa Francesc. Al llarg de la tarda hi ha hagut un degoteig continu de persones, tant de Barcelona com també alguns turistes, que s'han apropat fins aquí per recordar la seva figura. Han destacat la senzillesa del Papa i la seva capacitat per arribar a tothom.
Per la gent homosexual, per la gent pobra, per les guerres, per tot. per tot, una persona molt propera, molt conciliadora. A mi m'ha encantat aquest papa.
Un papa inolvidable, un papa que el portarem sempre en el cor per la seva senzillesa, per estar al costat dels febles, dels més malalts, dels més necessitats.
Amor al papa, por cariño, por rezar por él, porque él reza por mí.
Acollir totes les religions i ha sigut un home de pau.
Ha sido padre de todos, de los pobres, en fin, ha hecho unas renovaciones importantes y muchas que se han quedado por hacer. Esperemos que los que vienen detrás sigan el camino.
La capella estarà oberta fins a les 7 de la tarda. Aida Clemente, Catalunya, Ràdio Barcelona.
Esports, Ruth Vilà.
Aquesta tarda s'obre una nova jornada de la Lliga Masculina de Futbol. A les 7, l'Espanyol juga al camp del València. En cas de victòria, els blanquiblaus gairebé certificarien la permanència. El València Espanyol el podeu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio pocs minuts abans de les 7. A l'11 de l'equip blanquiblau hi ha un canvi respecte a l'últim partit entre Puado per Antonio Roca. El Barça, per la seva banda, amb la final de Copa a l'horitzó de dissabte, rep avui al Mallorca a Montjuïc. Els de Hansi Flick busquen consolidar-se al capdavant de la classificació davant un equip que ara mateix és setè en posicions de places europees. El Barça-Mallorca començarà a 9:45 i, com sempre, també el podreu seguir a la transmissió que en farem a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça d'handbol ha renovat Luis Frade fins al 2029. En waterpolo, a les 8, l'Atlètic Barceloneta buscarà classificar-se matemàticament per a la final a 4 de la Champions masculina. Els mariners visiten la piscina de l'Oradea romanès, cué del grup, en partit de la cinquena jornada de la lligueta de quarts de final. Una victòria dels barcelonins combinada amb una victòria també del Fenerbahçe, el líder davant el Savona, classificaria directament ja a l'Atlètic Barceloneta per aquesta final a 4. I a la Lliga de Futbol Sala, 8:45, l'Indústria Santa Coloma visita avui la pista del Palma en partit avançat de la 28a jornada. Els colomencs són vuitens a la classificació i ocupen plaça de play-off.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio seguim creixent. 716.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Aquests són els millors resultats de la nostra història.
Senyores i senyors, bon
dia. El matí de Catalunya Ràdio l'escolten cada dia 500.000 de persones. La tarda de Catalunya Ràdio fa la seva millor xifra d'audiència.
Molt content, són uns quants anys ja fent el suplement.
El suplement fa els millors resultats des del 2017.
A Catalunya Migdia, t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio continua sent el referent informatiu del país.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en...
També som líders en podcast i l'emissora generalista amb el perfil d'audiència més femenina i més jove.
Cada GM que passem som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio. Seguim creixent.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
A les 6 i 8 minuts. És dimarts, és dia de sèries i de pel·lis, i com que demà Sant Jordi, estimats i estimades, avui us proposarem 5 sèries i també 5 pel·lícules, a veure si tenim temps, per tot, que salten de les pàgines d'un llibre a les pantalles. Sílvia Comet i Àlex Montoya, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Ha sigut 5.000,
clarament,
perquè adaptacions literàries, madre
meva. Em sap greu, perquè intueixo que heu hagut de fer un sacrifici per només quedar-vos amb 5 propostes cada un. Aviam.
Cortita i al pie, que diuen, no?
Sèrie molt musical, Alta Fidelitat.
Okay, so here's how not to plan a career. One, split up with boyfriend.
Però això és la sèrie de la pel·lícula Alta Fidelitat, o no?
És la sèrie de la pel·lícula, i la pel·lícula està basada en una novel·la.
En una novel·la, molt
gran,
bé.
Gran Nick Hornby.
Grandíssim, sí, Nick, sí. Hornby. La novel·la és del 95 i la pel·lícula de Stephen Frears és de l'any 2000, protagonitzada per un John Cusack impecable, sí. Meravellós. La pel·li, que és d'aquelles que veus més d'una vegada, és una delícia, almenys ho va ser en el moment que jo la vaig veure més d'una vegada. Ara, el Monti, que fa pocs dies...
Jo l'he vist moltes vegades i...
Tio, és que, mira, és
tu que... creus que no ha envellit gaire bé?
Jo crec que més aviat que no ha envellit gaire bé, crec que tots plegats hem obert els ulls i ja no acceptem algunes patinades del prota, que veus el John Cusack fent segons quines coses que dius, home, no, això no. Però tampoc la justifica, aquestes coses, ni la pel·lícula ni la novel·la. O sigui que, bé, hi ha unes red flags per allà, que sí que hi són, ja. però vaja, que jo molt fan de Nick Hornby i de les pel·lis i adaptacions de Nick Hornby.
A veure, una cosa, el personatge principal és un xulo, perquè és un xulo superprepotent a la història, que és bàsicament la mateixa a la sèrie. Això es trasllada una mica a la protagonista, que és femenina, perquè la sèrie està actualitzada el 2020. En lloc de protagonitzar-la un home, ho fa una dona, que a partir de la seva última ruptura fa un recorregut pels seus 5 fracassos sentimentals més dolorosos, i els seus companys de feina en una botiga de discos, doncs això també difereix de la pel·li de la novel·la original, doncs originalment són dos homes heterosexuals i en aquest cas són un home gai i una dona negra. Zoe Kravitz, en el seu primer paper protagonista, està meravellosa.
A més, és una cosa molt, molt divertida, que és la seva mare, Lisa Bonet, és la filla de Lenny Kravitz, i la seva mare, Lisa Bonet, era una de les actrius de la pel·lícula.
Que sortia a la pel·lícula.
Sí.
Ah, caram, està tot lligat, tu.
Sí, no, la sèrie està molt bé.
Perquè, a més, podries dir... Estan posant aquesta inclusió una mica amb calçador. Doncs mira, sí, però resulta que li queda molt bé.
Sí, està molt
ja
ben
està, adaptada, perdonat,
sí.
No?
Sí, sí, sí. La sèrie la trobareu a Disney Plus i el llibre, Alta Fidelitat, de Nick Hornby, en català, és de l'editorial Anagram.
Molt bé, vinga, primera recomanació pel·liculera, l'adaptació d'una aplaudida novel·la gràfica. Es diu La Casa.
Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece La Casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
Aquesta és l'adaptació del còmic homònim del Paco Roca, editat en Estiberri en català i també en castellà, i una de les pel·lícules més emotives i evocadores, jo diria gairebé catàrtiques, que es van estrenar l'any passat. Ja ha arribat a Movistar Plus, la trobeu allà. És la història de tres germans que arriben amb les seves famílies a la casa d'estiuets que havia construït el pare amb les seves pròpies mans en el moment en què el pare ha mort. Aleshores, la seva decisió, la seva intenció és desmantellar la casa i vendre-la, però els records són molt poderosos i l'estima dels germans doncs, és més forta que els retrets que hi són i que els mals rotllos que també hi són. Allò que dic jo sempre de les pel·lícules abraçades, doncs aquesta és l'abraçada per antonomàcia. A més, hi ha un moment a la pel·lícula on es parla d'abraçar i que les abraçades han de ser, com a mínim, de 7 segons, i aquesta és de 24 segons.
I prepareu mocadors, eh?
Prepareu mocadors. Ah. I a banda, director Àlex Montoya, que no sóc jo, però sempre ens confonen.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
També li diuen Monti?
També, no ho sé. No, crec que aquesta m'ha quedat jo. És una preciositat, la pel·li.
Molt bé. Aviam, de novel·la gràfica, no? Una sèrie durable, Heartstopper.
Happy New Year to a boy.
Oh, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there. Mr. Nicholas Nelson.
En aquest cas, salta de les pàgines del còmic Heartstopper, amb el mateix nom que la sèrie d'Alice Osman. Se centra en dos adolescents que descobreixen que la seva amistat podria anar més enllà. El Charlie és un noi molt sensible i el Nick, que és un dels millors jugadors de rugby de l'escola i molt popular, a priori semblaria que haurien de tenir una amistat bastant improbable, és així, és una amistat bastant improbable, però que evoluciona d'una manera superdolça. A banda del flash del primer amor i de l'autodescobriment de la sexualitat, incideix força en l'assetjament de que són víctima els joves homosexuals a l'escola i aprofundeix en les inseguretats de l'adolescència. És una sèrie, supersensible, és estilísticament moníssima, és supercuqui, introdueix alguns dibuixets molt monos que queden perfectes i els protagonistes Joe Locke i Nick Connor s'han fet coneguts arran de la sèrie i tots dos estan fantàstics. Té 3 temporades i la trobareu a Netflix i les novel·les gràfiques, que són una autèntica preciositat i no són ni per grans, ni per petits, ni per mitjans, són per tothom. Jo, per exemple, em vaig regalar els 2 primers volums per Reis. Estan editades per Fanbooks del grup 62.
I avui mateix Netflix anunciava que això, totes aquestes 3 temporades es tancarien amb una pel·lícula, que encara s'ha de començar-la, però un cop més, sèrie que evoluciona o que tanca en pel·lícula, com Peaky Blinders, per exemple.
Sí. Molt bé, va, seguim amb pel·lis. Ara ens, Monti, ens en recomanes una de catalana, que és també una de les adaptacions més arriscades de la literatura recent, Salve Maria.
Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis ara, va, sisplau. Claro que et necessitau.
Aquí són la cineasta Marc Coll i la seva coguionista habitual, la Valentina Viso, qui versionen la novel·la Les Madres No, de l'escriptora basca Katixa Aguirre, i que proposen una pel·lícula que juga amb les eines del thriller psicològic, també del cinema de terror, per trencar tabús que envolten les maternitats disfuncionals, o com a mínim maternitats que se surten del que se'ns ha venut com a normal. I ho fan amb la història d'una dona que acaba de tenir un nadó i que està superadíssima per tot arreu, que ja està patint una evident depressió, i que comença a obsessionar-se amb la notícia que veu altres notícies d'un infanticidi. És una pel·li valenta, que probablement no és per tots els públics, però em sembla estupenda, i que a més ens revela una actriu fabulosa, la Laura Weismar, que va guanyar el Gaudí, que va guanyar el Goya, i que està magnífica.
Molt bé, doncs vinga, punt. Està on?
A Movistar Plus,
eh? Sí. Va, fantàstic. La tercera sèrie basada en un llibre que recomanem avui és Ferides Obertes. Everything you do comes back on me. I didn't come back to cause any problems. I can tell. You hate this place like me. De què va?
Doncs està basada en una novel·la de Gillian Flynn, que és autora d'una altra joia com és Perduda, que sí que es va traslladar a la pantalla, però en aquest cas en forma de pel·lícula.
David Fincher.
Exacte. Novel·les molt, molt bones, però les històries alegres sembla que no les toca per a res aquesta autora. Se centra en una periodista amb un bagatge familiar bastant dramàtic, que es veu obligada a tornar a la seva ciutat natal per investigar els assassinats de dues nenes. I això farà que reapareguin els fantasmes del passat i, sobretot, el que li reapareix del tot és que ha de tornar a tenir contacte amb la seva mare, que és una dona bastant neuròtica, absorbent i insuportable, i també amb la seva germana petita, que és molt rebel i que a estones hi connecte i a estones no hi connecte gens. Té una relació una miqueta estranya. La protagonista indiscutible d'aquesta història està interpretada per Amy Adams, que es menja literalment la pantalla. És una sèrie fosca, lenta, però és d'aquestes sèries en què tenen molta importància els diàlegs. Està dirigida per Jean-Marc Vallée, que també està al darrere de les càmeres d'altres sèries com Big Little Lies.
Ai,
i
buah,
algun, i
és que em va agradar tant.
Tant,
tant.
Sí.
La recomano sempre.
Doncs però aquesta... et va agradar o no?
Molt!
Sí. Com no li ha d'agradar? Però la segona temporada també l'hauries fet.
Bueno, a veure, potser no, però és igual.
Bueno, per Meryl Streep, no?
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Doncs aquesta es pot veure a Max i a través de Movistar Plus, i la novel·la està publicada per l'editorial La Magrana.
Molt bé, aviam. I si hi ha una adaptació recent, no? O millor dit, dues molt celebrades són les de Dune. Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low.
Mires pel·lícules en tant de xiu-xiu-ets?
Em
satura una mica. A mi em sembla una senyora Torrera.
Oh!
És que li va agradar a tothom menys a ell.
Menys a mi, menys a mi.
Ja, diu, bueno, jo ho dic, no perquè, clar, va agradar tant.
No
però...
és el club d'un no senyor sol, eh? Tampoc. A tu tampoc?
No, la veritat és que no... Dune és un tema que no...
No el toques, tu.
No el toco, no hi entro, ja prèviament, per tant. Però potser em semblaria una turra, també.
Amb tota humilitat, qui sóc jo per anar en contra de tants fans de les novel·les de Frank Herbert, que estan editades en català per Duna Llibres i que estan encantadíssims amb l'adaptació que va fer d'aquestes dues primeres entregues d'Anis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049, i que sí que reconec que són pel·lícules visualment aclaparadores i brutals. L'altra cosa és el xiu-xiu-eig. Un apartiment de luxe, Timothée Chalamet, la Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa i molts més, eh? Amb dues pel·lícules que sofistiquen la ciència-ficció tradicional, una història que en el fons és força clàssica, però que també afegeix elements religiosos, polítics, ecologistes, que fàcilment poden trobar miralls amb la nostra realitat. Tant Dune 1 com Dune 2 estan disponibles a Max, i pels més curiosos, a Filmin hi ha la versió que va fer David Lynch, de la que no se'n recorda ningú, que també és normal.
Sí, que se'n recorde, perquè es van adormir, no? No se'n recorde perquè es van adormir.
És el pitjor que ha fet mai David Lynch. Però bé, jo crec que per curiosos o per Lynch homens està molt bé recuperar-la, està a Filmin.
Molt bé. Està bé aquesta invitació a perdre el temps, no? Anar a fer una cosa que creus que no t'agradarà. No.
Hi ha gent per tot. Si a mi no m'agrada l'altre dia, doncs vol dir que potser hi ha gent que li agrada aquest dia.
Li ha de donar una oportunitat, em sembla.
I pels molt Dune Éfils, no sé com se diria, això té versió en sèrie, eh? És Dune, la profecia, que és una prequela de la pel·li i està ambientada 10.000 anys abans, també amb un repartiment espectacular, Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, i es pot veure perfectament aïllada de les pel·lis. Personalment, jo em quedo amb les pel·lis, eh? La sèrie és a Max i a Movistar.
I també porten allò al nas...
Sí, també.
Sí, allò m'incomoda. Saps què passa? Dic, ja m'ho trauria, saps? M'ho trauria jo. I això ja no ho puc veure.
Surt allò del nas, però en realitat va de les... aquesta mena de bruixes que estan intentant salvar la galàxia. Yeah. O sigui que, d'entrada, no veus allò del nas només començar. Allò del nas és molt bo, eh?
Sí. Va, un clàssic de la literatura italiana, ara també adaptat a la pantalla petita, és El gatto pardo.
Ma tu, il tuo generale, veramente pensate di poter conquistare la Sicilia in maniera definitiva?
La Sicilia, miniserie basata nella novella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che gira al voltant d'una famiglia siciliana che es veu atrapada enmig dels canvis sociopolítics de la segona meitat del segle XIX. Està creada per Richard Warlow, al darrere d'altres sèries força potents i molt diferents, a més com La Serpiente, i el fet de tenir 6 capítols doncs li permet explicar sense presses, que això convé molt amb una història tan complicada com és la unificació italiana, doncs això, la història política italiana, tant com la deriva familiar que és fruit de la desaparició dels privilegis dels rics. El resultat és un drama històric i familiar amb molt bona ambientació, bones interpretacions a càrrec d'actors italians de renom com Kim Rossi Stuart, que és un dels protagonistes de Romanzo Criminale, que és una de les sèries clàssiques i bàsiques de les grans sèries italianes. És a Netflix i El gatto pardo en català està editat per Proa.
Si algú no ha vist la del Visconti, la que
peli.
Va fer Bart Lancaster, yeah. Lendelon, Claudia Cardinale, s'ha de veure, és un must, amb Bart Lancaster dient allò de tot canvia perquè tot queda igual, no?
Que és el gatopardisme, no?
Fabulosa.
Què li diuen?
Sí, senyora.
Ah, molt bé, aviam. Del clàssic literari a clàssic literari, doncs, El comte de Montecristo.
Qui tu? Je suis la Befaria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la terre ait jamais porté.
És la mitiquíssima novel·la d'Alexandre Dumas, editada en català pel Grup 62, portada al cinema, no sé, 3-4 vegades. Aquesta jo crec que és la definitiva. És una superproducció francesa feta amb molts calés, però també amb molt estil, pura aventura de capa i espasa, i també és història d'amor i de revenja sobre la història d'un jove empresonat per un crim que no ha comès i que l'envien a una presó perduda en una illa d'on ningú mai ha aconseguit escapar-se. Està molt bé, la pel·li. Dura 3 hores, aviso, però passen bastant volant, he de dir, eh? I ha arribat fa...
Aviam, 3 hores?
Que sí. A tu no et va passar volant...
Perds la tarda.
Little Big Light. Home, però clar. Però la tarda la pots perdre de moltes maneres.
Ja.
Segur que vas veure Big Little Lies d'una tirada.
Efectivament. Això no li va molestar.
D'acord. Està, havies acabat?
Sí.
Està bé. Vinga, l'última sèrie que recomanem avui és Gent Normal.
It'd be awkward if something happened to us.
No one would have to know.
Està basada en el llibre de la Sally Rooney?
Sí.
Ai, és un molt bon llibre, m'agrada molt, també.
És molt bon llibre i la sèrie és extremadament fidel i els protagonistes Paul Mescal i Daisy Edgar Jones semblen sortits de les pàgines de la novel·la. Estan brillants i, a més, els personatges els queden com un guant. La història arrenca en un petit poble d'Irlanda. La Marianne i el Connell són companys d'institut que provenen de mons molt diferents i que acaben tenint una relació mig sexual, mitja amorosa, això per començar, que prefereixen portar en secret. I a mesura que creixen, el que va començar com un joc, doncs comença a canviar i a partir de l'etapa universitària aquests estira i arronses es converteixen en molt dolorosos. Una història d'amor i desamor, d'entrebancs a la vida, de pors, magníficament narrada i interpretada amb una naturalitat extraordinària. La trobareu al web de Televisió Espanyola, o sigui, gratis, i també a Movistar Plus. I la novel·la Gent Normal de Sally Rooney l'ha publicat Edicions del Periscopi.
Molt bé, que xulo, tu. Encara tenim una secció especial Sant Jordi i més, una última pel·lícula, La zona d'interès.
Bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen, ja.
Aquesta jo crec que va ser la pel·lícula de l'any passat, la gran pel·lícula de l'any passat. És una barbaritat, és d'aquelles pel·lis que se't queden dins, que et posen tots els pèls de punta, tots, fins i tot, en el meu cas, que no en tinc gaires al cap. També, adaptació de la novel·la homònima de Martin Amis, editada en català per Anagrama. La zona d'interès és una mirada a la quotidianitat d'una família alemanya, que fins aquí dius... Ah.
Vale, sí, espera.
Però avances
espera.
I dius, bueno, és que la família alemanya en qüestió viu paret per paret a Auschwitz.
Sí, sí,
i a més, la família alemanya en qüestió és la família del jefe, del que dirigeix el camp d'extermini, que és l'oficial nazi Rudolf Hoss. És una pel·li sensorial que insinua molt més del que mostra, però només insinuant. És molt tremenda, amb un dispositiu cinematogràfic que a mi em recordava una mica el del Gran Hermano. Posa sí. Unes càmeres a la casa del costat d'Auschwitz i els vas veient fer les coses del cada dia. I aquesta normalitat, aquesta banalitat de la violència del que està passant al costat, bé, és que és garrifós, però és un pel·lículot. És una pel·lícula molt efectiva, a més amb la manera com mostra sí, tot sí, això, sí, no? Sí. Pel·lícula guanyadora de 2 Oscars i que demostra el mestratge del seu director, Jonathan Glazer. La trobareu a Filmin, pel·lículot.
Boníssima, efectivament, eh? Feinada. Sí. Tria i remena, no? Tria i remena, que això és el que, del que es tracta. Moltíssimes gràcies, Sílvia i Monti, que vagi bé. Bon Sant Jordi. Bon
Sant Jordi. Bé, que disfruteu molt.
Demà programàs especial des de Passeig de Gràcia número 29 de Barcelona. Ho expliquem ara o ho expliquem? No, mira, ho expliquem després de la publicitat.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. I els tres finalistes són...
Mercè Rodoreda, Aloma.
L'amor em fa fàstic.
Maria Barbal, Pedra de Tartera.
Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Jo era la quinta...
Albert Sánchez Pinyol, La pell freda.
Mai no som infinitament lluny d'aquells que odiem. Per la mateixa
raó... Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El dia de Sant Jordi sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès.
Lluís Llach torna a les llibreries amb una història poderosa i fascinant. Una novel·la que és també una reivindicació que neix de la injustícia de la persecució de les dones al llarg de la història. El llibre daurat, de Lluís Llach, el millor regal d'aquest Sant Jordi. Un llibre de l'editorial Univers.
Ei, faig tard a l'oficina. Anem com sardines. I ara, una avaria. Tu ho veus normal?
I què faràs?
Anar directe al bar a prendre'm un Colacao. Amb els seus grumolls...
Buah. Doncs t'hi acompanyo.
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
La memòria dels catalans, de Borja de Riquer. Com hem arribat a ser qui som? Els referents que encarnen la nostra identitat col·lectiva. La memòria dels catalans, un llibre d'edicions 62.
Ha sigut del seu gust aquest arròs?
Era deliciós. Tenia un sabor i una cocció perfectes. Em podríeu dir quin arròs gasteu?
Esclar, el fem amb arròs Montsià, denominació d'origen protegit del Delta de l'Ebre. És una varietat seleccionada, ideal per arrossos amb la millor qualitat. Nosaltres, per cuinar, sempre utilitzem arròs Montsià.
Arròs Montsià, l'arròs de la nostra cuina.
Em dic Goa, la sèrie per preadolescents que està enamorant milers de lectors. La Goa té 12 anys i la seva vida és un drama. Els seus pares s'han separat i està experimentant els canvis d'entrar a l'adolescència. Em dic Goa, de Míriam Tirado, autora del Fil Invisible, el regal perfecte per aquest Sant Jordi.
Què et sembla si durant les vacances juguem a tennis?
No, jo prefereixo fer el gandul a la vora de la piscina.
I un volei platja amb els nens?
No, llegiré tranquil·lament a la terrassa del bungalow.
Aprofiti uns dies de descans per descobrir Yellow Village, els millors càmpings resort de Catalunya, Illes Balears, França i Portugal.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Aquest divendres al Teatre Auditori Sant Cugat descobreix la Simfonia Catalana de Ricard Lamote de Grignon, una obra mestra del repertori català. Complet en el programa, l'alegoria al cant dels ocells de David Penedès Fasanà i el concert per a violoncel i orquestra d'Edward Elgar amb Òscar Alabau i la Simfònica Sant Cugat sota la direcció del mestre Salvador Brutons.
Senyor de París, no teniu el dret de tallar el camí de l'esperança.
Els acords de Schengen permeten la lliure circulació de persones per la Unió Europea.
Les pedres del Coll de Banyuls s'han retirat diverses vegades per obrir el pas.
França incompleix la normativa des del 2015 fins a dia d'avui. Nits sense ficció. Pirineus, el mur invisible. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Obrim la porta de 12 llibreries catalanes per descobrir-ne la llibretera o el llibreter.
Tenir una llibreria ho és tot menys romàntic.
Una llibreria la gent hi entra en el seu temps lliure. No és
que fa una llibretera com tu en...
Viure entre llibres, amb Martí Figueres. El podcast que explica les llibreries com a espais culturals vius.
Viure entre llibres, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Passa un minut de 6:45 de la tarda. Sentida per aquí sota, perquè estàvem fent una mica de tertúlia, tot s'ha de dir.
Sempre.
Montse Virgili, com
Hola,
estàs?
Com estem? Bé. Si Olé. La gent sabés del que parlem,
ai,
quan els micros estan tancats.
Ai, nena. Oi. Mira, doncs aprofitarem per fer aquesta promo conjunta.
Exacte.
No, perquè demà, jo no sé si teniu plans, sospito que algun pla tindreu.
Algun.
El que heu de fer és fer-lo casar amb venir-nos a veure aquí els de la tarda i els de les dones i els dies a Passeig de Gràcia número 29 de Barcelona. De fet, des de primera hora del matí ja hi seran els del matí de Catalunya Ràdio. Serà el lloc des d'on Catalunya Ràdio celebrarà el Sant Jordi amb els seus oients, amb els nostres oients.
A la una, un petonet. A les dues, calmem la set.
Aviam, concretament, pel que fa referència a la tarda de Catalunya Ràdio, ens trobareu en directe al Passeig de Gràcia 29, això és Consell de Cent, entre Consell de Cent i Diputació, cantó Llobregat, important, i trobareu la Brigitta en tota la seva esplendor. Avui ens ha dit que anirà amb un vestit de vellut.
Mare meva, aquí ja tremolo.
Clar,
fa la calor, Brigitta? Compte si ens estàs sentint.
Jo ho he pensat, dic, Brigitta, el vellut és gruixut.
Clar, clar. Llavors transpira i escolta l'aixella.
Disgustos. Si transpira, disgustos. També hi trobarem, molt important, la sobretaula amb en Biel Duran, la Isona Sola, que la tindrem també amb nosaltres demà, amb Malcom Otero, l'Anna Priscila Magrinyà, la Meritxell Falgueres, la de Parellada, la música de Mamaduixa.
La moraneta és sexy, el burro és català, quedem en quart de 12 i no a les 11:15.
L'actuació en directe de Mamaduixa amb aquesta cançó, que a més li vam dir com arribis a un milió de reproduccions, com amb l'altra cançó que ara no em sortirà perfectament, però és aquella del Riqui-Riqui. Triqui-triqui? Riquiti. Del Riquiti, gràcies, Fran López, per l'assistència. Doncs que havíem d'anar a fer un programa especial a Montserrat i que aquesta cançó l'havia cantat en directe a Montserrat.
Sí? Sí.
No, ell, jo, i si canto jo... S'acaba, tu. Mil anys de monestir.
Moreneta cau.
Ai, mare de Déu, quin desastre. Traurem el nas a Sant Jordi Musical de l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb els Dicat i rebrem també les actuacions d'en Guillem Ramisa i la Maria Jaume. Mirarem de ser a tot arreu, connectar des de tots els racons del país on llegir llibres, autors, parlarem amb molts d'ells, lectors, també us volem sentir, llibreters, i el que dèiem, els més importants, doncs que tots ens movem amunt i avall, passem una gran diada, i compte, perquè sabrem per fi quin és el millor inici de novel·la en català.
Ai.
Nena. No, és que... És que no saps...
Com està la cosa?
Bueno, doncs mira, ha passat a l'Home... a l'home de Mercè Rodoreda, la pell freda d'Albert Sánchez Piñol i Pedra de Tartera de Maria Barbal. Podeu votar ja el millor inici d'aquestes tres novel·les. Quin és el que més us agrada? Demà parlarem amb els, en fi, amb els autors o representants dels autors, de l'obra dels autors, eh? Perquè estem molt feliços, tu, de la participació que ha tingut aquest concurs i que al final el que vol és difondre una mica la nostra cultura, la cultura catalana. Què fareu vosaltres, Montse Virgili?
Doncs escolta, tenim coses bastant divertides. La Gent Díaz i la Rosa Voladeres, que ens vindran a explicar bogeries que han fet elles dues per autores a qui estimen. Però bogeries molt fortes,
Són molt bones, les dues. Que
les dues coses que han fet que no us podeu ni imaginar. I, a més, també els hi preguntarem als oients si heu fet alguna bogeria per alguna escriptora o escriptor que us hagi agradat. Després tindrem una història bastant maca, que és la història de la Silvana Boc, que és escriptora i llibretera. I llavors surt de la llibreria per estar a l'altra banda i escriure un segon llibre que es diu El fino arte de crear monstruos, que és una revelació i a la gent li ha encantat molt. I vaja, i després també portem una paisatgista que es dedica a posar roses a paisatges, a jardins i tal, i que ens explica tota la història que hi ha darrere d'aquestes roses que ens regalen. És a dir que...
Molt interessant això, molt,
Sí, que hi ha molta explotació i que tot el que ens regalen no és del Maresme, Que l'últim jardí del Maresme que plantava roses ja el van tancar i que tot és de Colòmbia i de països ben, ben llunyans.
Venen de lluny, ja fa dies.
I que quilòmetre zero, res. És quilòmetre 3025.
És gros, això. Sí, està bé que li fem una pensada, això. Que tinc el Solà. Xavier, bona tarda.
Com està aquesta gent? Noto molt ambient llibreter, ja,
Home.
Molta pàgina, sí.
És que, escolta'm una cosa, és que a més fa una tarda fantàstica i amb ganes de sortir al carrer. Com, tu què ho fas? Quan tractaràs Sant Jordi? Avui en la prèvia?
Avui ja hi serem.
Avui,
de fet, comencem mitja hora més tard, aprofito per dir-ho, perquè hi ha Barça i partir de 1:45, si no hi ha canvis, entrarem amb una pregunta que ens ha arribat que fa peça. Quin llibre t'ha fet veure el món d'una altra manera?
Home, és molt bona aquesta. Ai, jo amb aquestes preguntes no sóc de resposta ràpida perquè m'ho he de pensar. Quin llibre t'ha fet repensar, Solà?
T'ha fet veure el món d'una altra manera.
Això.
És una pregunta difícil, però n'hi ha.
No, home, com un llibre que t'ha marcat, no?, que t'ha condicionat. Que xulo. Estarà molt bé, molt bé, molt bé. Perquè, clar, demà ja haurem passat tots una mica, no?, que dius, bé, és una mica de ressaca ja de Sant Jordi, el programa, la nit dels ignorants de demà.
Sí, clar. N'hi ha un altre que potser us agradarà més.
Quina?
Si poguessis viure un sol moment del teu futur, quin moment voldries viure?
Oh, però el futur no el sabem, llavors. Com saps si vols repetir?
No.
Ja va entrar directes. Pam. O sigui, si el poguessis veure i després
si
tornar enrere.
Viure un sol moment, viure o veure, jo penso que aquí totes dues s'hi valen, del teu quin moment seria.
Però després pots tornar enrere,
Evidentment, és purament per dir, ostres, avancem-nos-hi, a veure.
Ai. Jo ara estic en un moment que no sé si el vull veure al futur.
Però és que, clar, el que descobreixis et pot fer, et pot portar un gran patiment. I després, quan tornes enrere, te n'oblides o no?
Això no ho explico.
Oh, quin gran tema, Solà.
Això és brutal,
brutal.
L'últim. I a veure què. Si poguessis viure dins d'un llibre durant una setmana, quin escolliries i com t'hi mouries com a personatge?
Uau. És imperdible, aquesta nit dels ignorants,
La història interminable.
És brutal. És brutal. Quines preguntes més xules.
Els oients.
Sí. Ben eixerits, tu, aquí a l'hora de plantejar temes, Mira, abans que comenceu vosaltres, a la Sala La Paloma de Barcelona es viu avui una nit molt especial. És la nit de les roses, En aquesta vigília de Sant Jordi. És la tercera edició d'aquesta festa de la literatura, la música i les roses. Falta al voltant d'una hora perquè obrin les portes. El concert és a les 8. És un concert, en fi, amb David Carabén, veu i guitarra de Mishima, en Raül Garrigasait, filòleg, clàssic, escriptor i traductor i editor, que estan amb la Nascura. Bona tarda, Anna.
Molt bona tarda. M'he colat per la porta del darrere. M'agrada explicar-vos aquestes coses perquè no les puc viure mai i aleshores les comparteixo.
amb vosaltres. Doncs sí, he vist una estona de l'assaig. Això serà molt bonic a la gent que vingueu, que ho sapigueu, us ho dic ara. No sé si queden entrades, ara li demanarem al David Carabén. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola. Queden entrades?
Algunes, algunes. Hola, Agnès, com estàs?
Molt bé, molt bé. Algunes, eh? Queden algunes entrades encara.
Sí.
Ah, està bé,
sí,
això.
Ja us dic jo que heu de venir. Heu de venir perquè això avui serà molt bonic. Però escolta, abans de començar, avui hem sabut al migdia, en Marc Lloret rebrà a títol pòstum la Creu de Sant Jordi. Com hem rebut això?
Doncs, home, amb molt d'orgull. Jo me'n vaig assabentar uns dies abans i m'ha fet molta il·lusió que ho fessin públic avui, perquè és la nit de les roses, i llavors, doncs, pensa que avui és el primer concert que fem després de la seva mort, i llavors, doncs, per nosaltres és un concert molt especial, i si ve, doncs, amb aquest regal pòstum, doncs millor encara.
I vosaltres l'heu fet un regal, també, avui.
Sí, en realitat és aquestes coses que no saps si és un regal o que... tenim el compromís amb la Nit de les Roses de sempre fer una versió d'algun èxit internacional. És a dir, la Nit de les Roses són les roses que entrega Mishima, les coses que ens agraden. Les lletres catalanes, llavors convidem a autors, escriptors que ens agraden, causes solidàries que també, a les que també volem donar veu, i llavors també a la música popular. I per tant, llavors el que fem és una adaptació d'un gran èxit, d'un número 1 mundial, i cada any hem fet una. I aquest any, doncs, el Marc acabava de morir, i vam triar aquesta cançó del David Tirar-me les fotos de Bad Bunny, i clar, inevitablement no vam poder evitar, doncs, parlar d'això, d'ell, no?
Hauríem hagut de fer més discos. Ho he dit bé?
Sí.
Ho he dit bé.
No? Està sonant per aquí sota. Escolta. És molt bonica.
Sí,
mira, puja-la, puja-la.
Ha marxat qui sap on, però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar i explicar-te les coses que t'he d'explicar i reveure les fotos que no vam revisar. Vaig a pit descobert que no sigui un atac.
Un encert, eh? Un encert, claríssim, eh?
Vull dir que sí?
Sí, tant. Pell de gallina.
Escolta, aquest any heu fet una cosa, si no m'equivoco, que és nova, que no només hi haurà una Nit de les Roses, n'hi haurà tres. És a dir, la Paloma, el Teatre Fortuny de Reus i les Escales de la Catedral de Girona. Com va això?
Doncs mira, doncs sembla que la proposta hagi agradat i ens conviden a reproduir-la, doncs, en diferents llocs del territori. Les Escales de la Catedral és un escenari magnífic, i el Teatre Fortuny de Reus és preciós. És a dir, que té aquest aire així, doncs, de festa, un punt solemne, però molt xulo, no?
I escolta, això no és un concert, no és un recital, és una mica de tot. Amb els autors que llegiran un fragment de la seva obra, com ho feu? Ells et diuen, escolta, toca'm aquesta cançó, o tu li dius, mira, d'aquest fragment m'agradaria posar-te aquesta música, com va això?
Això quedem, i ho fèiem abans també amb el Marc, és a dir, quedàvem uns mesos abans amb l'Andreu Gomila. L'Andreu Gomila ens deia, escolta, les novetats d'aquest any són aquestes, cap a on tirem, llavors anem fent una mica, doncs, la selecció dels autors que ens interessen més, ens llegim els llibres, els traspassem a músics de Mishima, els emparellem segons el fragment que volen llegir, i llavors és una mica com posar una banda sonora a un fragment llegit per l'autor mateix. Jo crec que és una cosa molt bonica de sentir a l'autor d'un llibre declamar, recitar la seva pròpia obra, perquè llavors saps una mica més com respira i com s'hauria de llegir, molt probablement.
Ara que no ens estan sentint, se'n surt... És el mateix escriure que posar-te a recitar el que tu has escrit sobre un escenari com un escenari amb el d'avui?
Això li hauries de preguntar al Raül. Li hauries de preguntar al Raül, perquè jo ja m'ho empesco per cantar-ho, de manera que llavors ja se sap com s'ha de cantar allò. En canvi, llegir un text que has escrit en el silenci i la intimitat de la teva habitació deu ser més difícil quan el trasllades al públic.
Doncs, David, moltes gràcies. Parlem ara amb el Raül, que et dic, Agnès, que es diu Garrigasait i no Garrigasait, que és el que m'ha dit. Raül, bona tarda. Estem preparats per això d'avui?
Sí.
Ui, tenim alguns problemes de connexió, ara.
Estic avui.
Jo llegiré un passatge de La roca i l'aire, que és el meu últim llibre, que és un assaig sobre història cultural de Llull a Tàpies. Llegiré, serà una història que són, de fet...
Mireu, tenim problemes en la connexió que estem fent a la sala La Paloma, però en tot cas és un bon plan, eh, en aquesta vigília de Sant Jordi. La Nit de les Roses a la sala La Paloma, que a més, que bonica que és.
Sí, és preciosa, és un lloc molt especial, i home, i ara que ens explicaven això del Marc Lloret, la veritat és que es posa la pell una mica de gallina,
sí.
Serà una nit molt emotiva.
I tant, clarament, molt emotiva. Solà, tu hi havies anat a La Paloma?
Sí, home, tant, hem fet més d'un especial, i tant
no
que
sé,
sí.
Especial, i nits especials també, o no?
Nit,
és que nosaltres, també, també, a la meva època, fa 25 anys, és que obria els dijous a la nit. I tancàvem sí. La Paloma. L'endemà a classe anàvem així una mica fent...
A mi sempre m'ha fet molta gràcia, que és la Paloma al carrer del Tigre, saps?
Sí.
Sempre penso que té gràcia, això.
Doncs, escolta, avui per l'exclusiu digital, eh?
Avui, sí, les dones i els dies de l'exclusiu digital, heu d'anar allà, sabeu, allà al web, a la segona pestanyeta, i avui tenim un programa molt especial, parlem de com les dones viuen a Rússia a dia d'avui, i entrevistem a la Yelena Kostuchenko, que és una periodista increïble, que va treballar a la Nova Gazeta, allà on va treballar la Napolitanskaya, i on la van assassinar, i per tant, no us perdeu aquest programa, perquè serà molt i molt interessant.
Acabem aquí avui i us deixem amb la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira, el partit València-Espanyol, que comença a les 7.
A Capbravo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar.